Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui al Paraules de vida volem reflexionar, volem parlar sobre el paper de la dona dins l'Església. De fet, estem en ple procés sinodal i és bon moment per aturar-nos i fixar la mirada en la dona i el seu paper dins els òrgans de l'Església. Un procés sinodal, recordem, que culminarà, en aquest cas, l'any 2023. Avui la nostra convidada és la Roser Soler. Ella és teòloga i professora a l'ISCREP, a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ella també forma part de la parròquia del Crist Rei de la Sagrera a Barcelona i de moviments com el SEM La Veu o també el col·lectiu Dones en l'Església. Avui amb ella volem reflexionar sobre aquest paper, com us expliquem, el paper de la dona dins l'Església. La Roser Soler, recentment, en declaracions al portal Religió Digital, ha parlat i ha dit que demana a Déu que realment sigui una església en sinodalitat i no pas que el sínode es converteixi en una activitat més de l'Església. També ha dit que el Papa ha donat passes que fins fa poc semblaven impensables, gestos que són molt importants i que haurien de fixar el camí, però que ningú ens assegura, diu, que altres papes o la Cúria Vaticana pensin de la mateixa manera, que ho hagin aprovat i que continuïn el mateix camí que ha marcat el Papa Francesc. Avui la Roser Soler ens acompanya al Paraules de Vida per parlar de les dones i l'Església. De seguida la saludarem, però abans, com sempre, us recordo que acabarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Roser, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
Roser, avui ens acompanyes al programa perquè volem reflexionar sobre quin és el paper de la dona a l'Església. Se'n parla molt, ja fa molts mesos, de fet, potser en els últims anys, que es parla molt del paper de la dona a l'Església. Per tu, o sigui, per iniciar aquesta conversa, quin creus que és actualment el paper de la dona a l'Església?
Bé, home, la primera cosa que hem de dir és que s'ha avançat molt d'uns anys enrere si aquesta pregunta l'haguéssim fet doncs, fa 25 anys i inclús 30. És veritat que en aquests moments hi ha moltes dones professores en facultats de teologia, hi ha moltes dones doncs, amb algun càrrec, amb alguns càrrecs en el Vaticà, en les cures diocesanes, n'hi ha molt poques que tinguin vot i veu, però en tot cas són passos, són gestos que una mica, encara que només sigui molt poquet, avalen les paraules, el desig de voler fer una església d'igual. Però encara és molt poc, encara estem silenciades. Jo puc dir que hi ha professores de teologia en facultats de teologia, però en canvi no puc dir fins ara, bé, el mes de febrer hi haurà un petit canvi, però que hi hagin, per exemple, en les facultats, una teologia feminista. Aleshores, si els barons, els futurs directors de l'Església, els que tindran el poder en l'Església, els que ens enviaran a les parròquies, no tenen un coneixement del que vol dir de veritat, no el que es diu, sinó de què vol dir de veritat una teologia feminista, aleshores què avalarà tots aquests gestos? O farem gestos que per molta gent estaran buits de contingut? Faltarà que aquests gestos estiguin avalats o siguin avalats, no sé si ho dic correctament des d'un punt de vista com si diguéssim legal, però si estaran avalats doncs, per unes lleis, per exemple, perquè aquest Sant Pare sí que, i n'hem de donar gràcies a Déu i a l'Esperit Sant, sí que va fent uns gestos. Però quantes coses han canviat de tal manera que ens les assegurin els propers papes? No les hi tenim. No, en tot cas, no les sabem. Sí que veig que hi ha unes reformes del Codi de Dret Canònic, però veig, per exemple, que l'última ha sigut per la qüestió doncs, dels problemes de tipus d'abús d'infants, no? Però no d'una qüestió doncs, tan important com és el de que les dones estiguin a l'Església amb igualtat, que hi hagi de veritat una Església, com ara ens omplirem la boca dient una Església sinodal, una església de missió, participació, de comunió. Què vol dir una església de comunió, participació i missió? Si després l'haguem de caminar tots junts, evidentment que està molt bé que hàgim de caminar tots junts, homes i dones i LGTB, és igual, tots, tothom. Què vol dir si no veiem el com s'ha de fer? No el que en puguem parlar. De parlar podrem parlar tot el que vulguem, però si després, quan acabi el diàleg, seran uns quants representants de l'Església, purpurats, que estan a dalt de tot, els que decidiran quins seran els passos a seguir per viure aquesta sinodalitat, ai, on estarà l'avenç? On estaran els canvis?
Té, Roser, poca confiança en el purpurat?
Bé, jo tinc confiança en molts homes, seglars, confiança en menys capellans i molt menys en purpurats. Per què? Perquè, en definitiva, penso que hi ha com una escala d'obediències i que es van repetint models i les coses no canvien tant. Hi ha un rentat de cara, és veritat, hi és, però en profunditat jo no veig que hi sigui. Jo no veig anar a les parròquies, és a dir, el lloc on els fidels podem veure aquests canvis és quan anem a missa a les parròquies i el que es fan les parròquies. Jo no veig, veig el capellà de sempre, veig una dona o un home laics que poden llegir les lectures, els que dirigeixen els cants, però jo no veig que hi hagin predicadors i predicadores que no siguin els capellans, cosa que els laics ho podrien fer. No veig que en realitat hi hagin a les parròquies els laics que poden prendre decisions. El que pren decisions és el capellà ajudat per un grup que en definitiva és staff, és un grup staff de consulta, però el que té la veu última és la del papa. No és una comunió de persones que fan un projecte, i no dic que sigui de majories, eh? No crec que la cosa s'hagi de definir per majories, però que en realitat sempre hem de dir que, escoltades totes les veus, el cap d'aquest grup és el que pren les determinacions. I el responsable, és veritat, el que pot rebre els cops o les lloances, però per què no tot el grup?
Roser, la col·legialitat. Hem de fer llavors una lectura de la Bíblia des de la perspectiva feminista?
Sí que es pot fer. I sí? És molt interessant, sí. És molt interessant. I una lectura feminista no és cap cosa estranya ni de l'altre món. És bé estar, pot estar al costat de les altres lectures que hi ha possibles en la Bíblia. Per exemple, hem de treure les conseqüències d'aquells fets. No una Bíblia que sigui una lectura de dones, un estudi de dones de la Bíblia, que en realitat és com si diguessis els noms i el que han fet, sinó quin model em presenta per l'Església d'avui? A veure, una dona, sempre ens han explicat, ara m'ha vingut al cap, el miracle de la dona geperuda. La dona geperuda, i sempre hem dit, Jesús és capaç, i és clar que és veritat, és capaç de resituar, de curar aquesta dona. I avui diem, aquesta dona, i això ja ve des d'Aristòtil, vull dir que està ben detallat amb Aristòtil, per cert, hi ha en els miracles hi ha dones geperudes, però no hi ha cegues, els cecs només són els homes, no hi ha cegues, només geperudes. Però la dona geperuda és aquella que es veu als peus només, i com que només es veu als peus no pot dialogar, i com que no pot dialogar no se li pot fer cas. El miracle de Jesús és que retorna aquesta dona, la posa dreta, la retorna a la seva pròpia manera de ser i pot mirar cara a cara els homes i dialogar amb els homes, pot seure a taula amb. Doncs és una perspectiva feminista. O la Madalena, que sempre s'ha parlat de la Madalena pecadora, la pecadora convertida. Què sabem de la pecadora convertida? Perquè hi ha una confusió de Madalenes i de Maries, no? En canvi, Madalena apòstol, aquella que és la primera a qui se li apareix Jesús. I això no compta. Fins ara hem sentit aquella versió que diu, no, és que la Madalena el que fa és anar-li a dir a Pere, perquè Pere és el cap de l'Església i Pere és el que sanciona la presència. Dius, no, Jesús es presenta a Madalena i per tant té la seva importància. Traiem-ne les conseqüències. O una lectura feminista seria, quan llegim els relats de l'últim sopar, Jesús no diu, i les dones que s'apartin, de dones n'hi haurien d'haver, oi? Bé, van preparar les dones, perquè que les dones hagin treballat és de sempre. Això és tot arreu. Però de dir, no diu Jesús que s'apartin les dones que ara anem a... I dius, no. Per tant, com és que no fem aquesta lectura? I fem, s'han fet històricament la que ha interessat amb una colla de barons que els interessava el poder en l'Església. No l'Església de... No l'Església fundada per Crist, sinó la institució eclesial que ells han volgut constituir. Uh-huh. I és clar.
Roser, l'Església sense la dona no té futur?
Home, no té futur sense homes i dones, perquè el món som homes i dones. L'Església hi tindrà un futur, i tant que el tindrà el futur. I a més, jo crec en l'Esperit Sant i crec en la promesa de Jesús. Vull dir que l'Església, deixeu-m'ho dir així i després s'hauria d'explicar, no desapareixerà, però en el sentit de dir, però ha de caminar en la història. I en la història què vol dir? Doncs veient i recuperant allò que en un principi no es veia, però que no desfà el sentit d'Església. El que no desapareixerà mai és l'Eglésia, la convocatòria, aquesta presència en el món, el testimoni que ha de ser dels pobres, de la veritat, de fugir de la riquesa també, i de les possessions, ja ho crec. Però aquesta Església no desapareixerà. La institució ha d'anar canviant, però l'Església com a tal no. La institució. I l'institució pot canviar. La institució es deu als homes, que després llegint l'Esperit Sant ens ha dit, bueno, molt bé, però doncs l'Esperit Sant que els hi faci veure també què és avui. Jo penso en aquest sentit, per exemple, quan dius això, que moltes vegades en l'Església preguem perquè Déu Nostre Senyor enviï vocacions de nois, pel sacerdoci, d'homes. Un dia podríem fer una pregària, però no em surt a vegades si no la puc fer lliure, que preguem a l'Esperit Sant perquè il·lumini les ments de tots els barons que manen a l'Església perquè vegi allà on hi ha vocacions. I potser tindríem moltes altres vocacions, inclús d'homes casats, eh? Vull dir que no vull dir les dones sí o els casats no. Vull dir sí. Homes i dones.
Roser, abans comentaves, deies que el Papa Francesc ha fet molts gestos, ha obert aquest camí i que el més important és que ara hi hagi continuïtat. És a dir, que quan no hi sigui el Papa Francesc, que els propers papes que hi hagin, que tinguin aquesta sensibilitat. Això seria el més important, oi?
Jo penso que sí. L'Església hi serà. I podem trigar més o menys. Però aquests gestos del Papa no poden quedar en el buit. Aquests gestos han de deixar un pos, no sé com dir-ho, un seguiment doncs que doni peu a... I crec que sí que es pot fer. El que passa és que els homes, i dono culpa als homes, però també moltes dones, però els costa d'entendre. Fixa't només, ja estem en el segon estudi, o tercer, del diaconat femení. Mare de Déu. Tant han d'estudiar, és que els dels altres grups, els dos anteriors, un ja fa molt més i és diferent. Però el grup anterior no havia deixat les coses clares. Què esperem?
Roser, aquest 2021 també estarà marcat per l'inici del procés sinodal que ens ha de conduir fins a l'any 2023 i també per diversos nomenaments que ha fet el Papa Francesc de dones rellevants, algunes d'elles també, algunes d'elles catalanes. Això com ho valoreu o com ho valores tu en aquest cas?
És un gest dels importants. I conec molt a la Núria Calduc, vull dir, sí. Uh-huh. És un gest d'altres. És un gest important. De moment és... Si més no, pedagògicament és important, perquè acostuma en aquells que tenen encara algunes reticències, i que n'hi ha molts, que de veure dones al costat de... I imagina't com han canviat les fotos de les dones en el Vaticà II, totes vestides de negre, mantellina, recloses a dalt, sense poder anar al bar, a com ha canviat avui, que diu el Papa, vinguen endavant i passeu, no? Vull dir que hi parlem i algunes poden votar. És molt important i penso que s'ha de valorar i ja dic, primer per el que suposa d'aportació, però també i sobretot per aquest caràcter educatiu del poble. El poble se l'ha d'acostumar a veure dones a l'altar, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Dones que en el Vaticà també manin, no? O sigui, dones que prenguin decisions i que siguin efectives aquestes decisions, no?
Sí, però a la Sagrera, o a Sant Feliu de Codines, més igual, a la Sagrera, les dones allà on veuen el públic, els fidels allà on veuen les dones és a l'església, a la parròquia que tenim. A la diòcesi ja són uns quants menys, però que els hi veuen, i n'hi ha a cada diòcesi i a les cúries n'hi ha, i a Roma no hi arribem. Ara, de tant en tant, si surten per la tele i firmen documents i veiem, ens anirem acostumant que ja no veurem només fulano de tal cardenal sinó fulana de tal teòloga o religiosa, tant me fa que siguin religioses com seglars, dones al cap i a la fi, no? Però ens hi hem d'acostumar i això requereix una pedagogia. Però també una pedagogia que toca la responsabilitat dels mossens en les parròquies. Com confien els mossens amb els laics i laiques, homes i dones, per de la
tant,
parròquia.
Per tant, des d'aquí també una crida als rectors de les parròquies, no?
I tant.
Roser.
I al seminari, sobretot al seminari.
I al seminari.
Al seminari, que els hi posin alguna formadora.
Hem de dir que ho hem dit a la portada, però ho recordem ara, abans d'acabar l'entrevista, que la Roser pertany a Dones de l'Església, també al moviment Alcem la Veu, i de fet la Roser volia sobretot també destacar que des del col·lectiu Dones de l'Església ja fa molts anys que lluiten per aquesta igualtat a l'Església, oi? O sigui que no és una cosa que s'hagi posat de moda ara que es parla molt de feminisme, sinó que ja fa molts anys que lluiteu.
Hem celebrat els 30 anys, Deixa'm fer una petita coletilla. És col·lectiu de dones en
l'Església.
No és de, és sí, sí. En. O sigui, amb una categoria jurídica, com ho és l'ATE o com ho és, són uns altres grups. Però sí que n'hi ha moltes. I és maco veure com és en tots els 5 continents. Els 5 continents on s'ha desvetllat l'estudi de la teologia, perdones, des d'Àfrica, Àsia, i tant, no solament en el món catòlic, sinó també en el món protestant, no? I, de fet, en l'Associació Europea ens hi trobem catòliques i protestants i ortodoxes. Vull dir que veus que hi ha aquest interès en aquesta renovació. I és, almenys, aquest interès de poder deixar dels estudis. Perquè si no tenim aquests estudis, si no ens preparem, què podem reclamar? Les dones ens hem de reclamar. Els homes les dones ens hem de preparar.
La Roser també pertany a nivell europeu i també a nivell espanyol a l'Associació de Teòlogues Espanyoles, oi, Roser?
Sí, sí. Va molt bé perquè dona peu a teòlogues de tot l'estat i de fora, també, però de tot l'estat espanyol, de llocs que diries, ai caramba, aquí també, doncs estupendo. Doncs des de Valladolid, Madrid, Sevilla, València, Catalunya, el nord, vull dir que veus que hi ha uns moviments molt vius, importants, que lluiten. Quan dic lluiten no vull dir que agafen armes i que criden, Vull dir que lluiten perquè s'esforcen en l'estudi, perquè s'esforcen en l'acció. És veritat. Dones que prediquen recessos i retiros a capellans, També vull dir per fora d'aquí, Catalunya, almenys, aquí no he vist tant. Però bé, aleshores, doncs aquestes hi són. I a l'Associació Europea també és important perquè es veu ja a nivell més interreligiós, més ecumènic, que aleshores és també passos que es van fent des de tots els camps. De fet, la secretària, fins ara secretària era, té un altre càrrec, d'ATE, és una noia teòloga que està fent el doctorat a Edimburg, que és de Terrassa i professora de l'única facultat de teologia protestant que hi ha a Espanya, a Madrid, al Ceuta. Doncs això és una joia, és el veure com vas caminant junts i quan dius l'ecumenisme, per exemple, en aquest cas, no ens barallem per l'ecumenisme, senzillament anem treballant junts. On ens portarà a treballar junts, homes i dones? No ho sé, ja ho veurem, però el que ens importa és caminar junts.
Roser, per acabar, una imatge també, perquè abans feies molt d'incís, molta d'incidència en el fet de que les dones han de ser visibles quan hi ha esdeveniments religiosos. Ara fa molt poc que hem tingut, de fet, Catalunya ha donat la volta al món a través dels mitjans de comunicació amb la inauguració de la Torre de Maria, de la Sagrada Família, amb la corona i amb l'estel que s'hi ha posat. I deies, aquí no vèiem imatges, no vèiem dones que estaven allà directament, oi?
No, pitjor, deia pitjor. Fa uns anys les dones netejaven l'altar i ahir una va fer de faristol. No és la culpa del bisbe ni dels capellans que jo conec que hi van anar, en absolut, no, sinó dels organitzadors, de falta de perspectiva, de dir, inclús de no saber quins són els camins pels quals està anant l'Església de la Sinodalitat, no? De dir, on són? I aleshores, és clar, això és visible i això també donarà la volta al món com va donar-la aquella. Ara ja no, ahir, menys mal, no netejàvem taules. Ahir aguantàvem el llibre, per tant ja se'ns ha donat un altre paper, no? Però Però sí, hi ha d'haver tots els gestos visibles. Fixa't, una tonteria ben gran. Quantes parròquies hi ha, a vegades, que vas a la missa i dius, mira quines escolanetes. Ja he dit que és una tonteria.
És com una anècdota, però és important. I no
exacte,
és...
el capellà d'aquella parròquia compta amb, o per exemple, coses importants d'una parròquia determinada que els porten dones, que al capdavant hi ha dones. No vull dir que no és, però que es treballa conjuntament hi ha dones. Que a nivell alt nivell s'han de fer uns canvis, és cert. Però jo insisteixo en la qüestió pedagògica. I amb la qüestió pedagògica.
Doncs, Roser, queda clar. Gràcies avui per haver-nos acompanyat al Paraules de Vida i segur que et convidem un altre dia per continuar reflexionant sobre aquest tema que és interessant i de màxima actualitat.
Doncs com vulgueu. I bon dia a tothom.
Paraules de Vida. L'Església dia a dia.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Atès que aquest és el darrer programa abans de Nadal, aprofitem avui per desitjar-vos a tots un molt bon Nadal. Les paraules que més he escoltat aquests dies sobre com seran les celebracions familiars d'aquest Nadal han estat principalment dues: diferent i senzill. Diferent ja ho va ser el de l'any passat, que el vam viure per primera vegada immersos dins la pandèmia del coronavirus. Recordem que en aquells moments, tot i que no estàvem dins d'un ple confinament, com ja hi havíem estat, sí que vam celebrar-lo amb un toc de queda a la nit i amb una dràstica regulació dels comensals que es podien reunir dins d'una casa. Va ser un Nadal en el qual els llums dels nostres carrers estaven tots il·luminats i no hi passava ningú pel carrer. I recordem allò tan simpàtic de controlar les bombolles, no les bombolles del cava, sinó les dels diversos nuclis familiars. Aquest Nadal serà diferent, però amb una nova onada produïda per una mutació del coronavirus, la variant Omicron. Encara se'ns demana que controlem i reduïm molt el nombre de contactes socials i les trobades i sopars amb els companys de la feina o amb els amics. Tot això fa que continuï sent diferent. Però val la pena que aprofitem aquest fet perquè ens recorda repetidament que cada Nadal és i ha de ser diferent. No podem caure en la rutina d'uns Nadals repetitius, com si estiguéssim dins d'un cicle o d'un bucle que ens rememora que la història sempre es repeteix. No és veritat que tot sempre sigui igual. Ha de ser diferent. Tots som un any més grans i la realitat del nostre entorn també ha canviat. Per tant, això ens convida a fer novament una mirada sobre el Nadal, a descobrir qualsevol cosa que el faci diferent i que el faci nou. Evidentment, en les cases hem de repetir les coses que sempre hem fet i que al llarg dels anys sabem que han resultat bones, des del menjar dels plats fins als comensals. Però també hem de restar sempre oberts a la novetat i allò que és diferent. Aquest Nadal, si volem que sigui nou, ha de ser diferent. Pel que fa als comentaris que diuen que aquest serà un Nadal senzill, també hem de dir que senzill ho va ser el primer Nadal. Tota la descriptiva que utilitzem per fer els nostres pessebres ja demostra la senzillesa del Nadal. Jesús pràcticament neix a camp obert. El fet que Maria i Josep no tinguessin lloc en l'hostal ens presenta un naixement a la intempèrie. Ara això ens recorda la duresa i la crueltat dels camps de refugiats que tenim al voltant de les fronteres d'Europa. Des de Polònia i Bielorússia o les illes de Grècia, fins al desert del Sàhara o les fronteres d'Algèria. Tant és així que els primers que van anar a veure Jesús nat van ser precisament uns pastors que passaven la nit al ras. No és estrany que després de gran Jesús tingués una predilecció especial per aquells que eren exclosos de la societat. Ho diem molt bé en català: el que es té al néixer no es perd al créixer. Una de les millors paràboles que després explicarà Jesús serà la d'un pastor que tenia 100 ovelles i en perd una i que, posant en risc les 99 restants, la va anar a buscar. Aquella nit de Nadal, els pastors, una mica celebrats, també ho van fer per ell. El relat dels mags vinguts d'Orient també ens explica que els qui van reconèixer més i millor la dignitat que tenia aquell infant van ser justament uns vinguts de fora. Jesús també tindrà sempre detalls pels estrangers, ja sigui pels centurions romans que li demanen favors, com per una dona serofenícia de la frontera amb la Decàpolis. Els nostres pessebres ens ensenyen com Jesús neix i alhora la vida senzilla de la gent continua. Tothom fa la seva feina. La dona que renta la roba, la filadora, l'home que pesca, el que talla la llenya, el que llaura el camp, el que treu aigua del pou, el qui porta un bou i fins i tot el caganer fa la seva feina, mai millor dit. Els nostres pessebres són una imatge estressant de la vida dels nostres pobles, de les cases, dels camps, dels camins, de les muntanyes. Però tot està revestit de la senzillesa, fins al punt que això converteix la senzillesa en una virtut essencial de la vida. Tan essencial que si no la conservem, no podrem entendre el que ens diu Jesús. No és estrany que Jesús agafés un nen i ens digués que si no ens fem com ells, no entendrem res del seu regne. Per tant, us desitgem que aquest Nadal sigui diferent i senzill. Molt bon Nadal a tothom!
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. En aquest quart diumenge d'Advent, ja a les portes de Nadal, la litúrgia és gairebé una festa mariana. La festa ens arriba en les paraules d'Elisabet a Maria. Feliç tu que has cregut. És molt significatiu que la primera benaurança que apareix a l'Evangeli d'avui sigui precisament un elogi a la fe de la Mare de Déu. Sant Joan Pau II va proposar una profunda meditació sobre la fe de Maria en la encíclica que li va dedicar, titulada Redemptoris Mater, que vol dir la Mare del Redemptor, publicada l'any 1987 en la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. Maria és elogiada per la seva fe i ho és precisament per la seva actitud en el moment que li és revelada la seva missió. Així, Maria va respondre a Déu amb tot el seu jo humà femení. I en aquesta resposta de fe hi estaven incloses una col·laboració perfecta amb la gràcia de Déu, una disponibilitat perfecta a l'acció de l'Esperit Sant, que perfecciona constantment la fe per mitjà dels seus dons. Acollint el missatge de l'àngel, Maria es convertirà en la Mare del Senyor i en ella es realitzarà el misteri diví de l'encarnació del Fill de Déu. Sant Joan Pau II comparava la fe de Maria amb la fe d'Abraham, anomenat justament el nostre pare en la fe. Diu així: així com en l'economia salvífica de la revelació divina, la fe d'Abraham constitueix l'inici de l'antiga aliança, la fe de Maria en l'Anunciació representa l'inici de la nova aliança. Fins aquí les paraules de Joan Pau II. El Sant Pare dedicava tota la segona part de la seva carta a la Mare de Déu, present en el centre de l'Església Pelegrina. Ens deia: precisament en aquest camí per el linatge eclesial, a través de l'espai i del temps, i més encara a través de la història de les ànimes, Maria hi és present, com la que és feliç perquè ha cregut, com la que va avançar en el peregrinatge de la fe, participant com cap altra criatura en el misteri de Crist. Qui sóc jo perquè la Mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Aquesta expressió d'humilitat d'Elisabet em sembla que hauria de ser també la dels creients a casa nostra. També nosaltres hem estat visitats per Santa Maria al llarg del temps. La tenim molt prop nostre. La venerem amb moltes advocacions en nombrosos santuaris, esglésies i ermites. En la passada solemnitat de la Immaculada Concepció vam poder constatar un signe actual de la presència de Maria a la nostra terra amb la inauguració de la Torre Cimbori de la Mare de Déu a la Basílica de la Sagrada Família, preludi de l'esperada culminació de la Torre Cimbori dedicada a Jesucrist, prevista per a l'any 2026. Maria sempre ens porta a Jesús. Benvolguts germans i germanes, els bisbes auxiliars Sergi, Antoni i Javier i un servidor, us desitgem un bon i sant Nadal. Ho fem amb una invitació a la fe, amb aquest vers de Jacint Verdaguer en el poema Cançó de l'Estrella de Betlem. Diu així: homes, despertau, jo sóc l'estrella del dia. Veniu i adorau al fill de Maria.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.